En Jordi Canal Soler ha passat pels nostres estudis un parell de vegades. La primera per parlar-nos de Hawaii, una destinació que coneix molt bé. També ens ha parlat d'Alaska. I avui ens visita de nou per donar-nos detalls del diari d'una expedició que va fer al Pol Nord ja fa uns anys i que li va permetre recórrer els 111 últims quilòmetres fins al Pol Nord. El grup el formaven dos companys d'expedició i Ramon Larramendi com a guia, un expert en aquesta zona del món. L'aventura, Jordi, comença... Molt bon dia, primer.
Bon dia.
L'aventura comença en el moment en el que prens la decisió de marxar? O quan aquell avió rus us deixa allà al mig del no-res?
De fet, pròpiament comença allà l'avió. El que passa és que sí que molt abans hi havia hagut una preparació, sobretot mental, no? Perquè saps que te'n vas a un lloc molt i molt fred, i jo sóc especialment fredolic, de manera que em feia, doncs, com a mínim respecte.
Que era un inconvenient afegir la temperatura.
Sí, i clar, no saps mai com respondràs a temperatures que poden arribar fins a 40 graus sota zero. I és clar, hi ha tota aquesta preparació anterior, tant física, doncs, a nivell d'entrenament, com sobretot mental, a nivell de preparació contra el fred, no? Ja diuen que entre els inuit, els mal anomenats esquimals, diuen que el fred és psicològic i que per tant doncs no t'afecta, no? Però tot i que sigui psicològic, no deixa de ser que t'afecta i per tant sí que t'has de preparar.
Què és el que et mou anar fins a aquest punt del món, fins als 111 últims quilòmetres
doncs,
del Pol Nord?
És el compliment d'un somni d'infantesa. Jo des de sempre m'havia sentit atret, potser per aquest efecte, no?, també del respecte cap al fred, m'havia sentit atret per totes les exploracions polars, tots els personatges com Nansen, Amundsen, Peary, tots aquests que van ser capaços en una època en què no hi havia coneixement geogràfic de com eren aquestes zones, d'endinsar-se, d'aventurar-se cap a aquestes zones, explorar-les i, doncs, al final acabar arribant-hi, no? I era aquest seguir les aventures de tots aquests exploradors el que va fer créixer en mi una mica aquesta necessitat de conèixer un dia o altre aquesta zona del món. En un principi això és molt complicat perquè és una zona doncs, de les més remotes i més hostils del planeta, però des de fa uns certs anys, sobretot després de l'acabament de la Guerra Freda, hi ha una sèrie de bases russes que s'utilitzen per poder rebre un avió que aterra i des d'aquí queda molt a prop al Pol Nord i pots anar fins i tot amb helicòpter fins al mateix pol. Gràcies a aquestes bases i a aquesta logística que et facilita molt bé l'expedició, ara com qui diu la cosa, doncs es pot fer d'una manera més econòmica i amb menys temps, sobretot.
Des del punt que us deixa un helicòpter, després d'aquest avió que us deixen a la base, des del punt que us deixa l'helicòpter, trigueu 9 dies.
Sí. Nosaltres, de fet, ens deixa en un punt on es diu que doncs, comença el grau 89. Si l'equador és el grau 0 i el pol nord és el 90, doncs del 89 al 90 és el que anàvem a fer, no? Per això es diu expedició d'últim grau. I l'helicòpter ens va portar en un punt on hi havia doncs, el grau 89, qualsevol punt del seu perímetre, i a partir d'aquí doncs, recorre 111 quilòmetres a través de tot el gel, que podies trobar que fos un gel més o menys pla. És una zona d'oceà glacial àrtic, tot el gel que et trobes per sota té més de 4.000 metres de profunditat a nivell d'aigua i et pots trobar que doncs, hi ha esquerdes o crestes de pressió que et van dificultant el camí, de manera que el recorregut és en realitat una espècie de recorregut laberíntic en què vas una mica sortejant tots aquests obstacles fins a arribar finalment al pol.
Paisatge?
El paisatge és blanc, per això el llibre es diu Viaje al Blanco, no? Però sorprenentment no és monòton, que és una mica també la preocupació que jo tenia de si m'arribaria realment a avorrir i això dificultaria doncs, l'avenç, no? I en canvi, justament per aquests moviments de les plaques de gel a causa de les corrents marines i del vent, això fa que es vagin fragmentant i creïn aquestes esquerdes o quan xoquen creïn unes crestes de pressió que són com uns petits murs que s'eleven i et dificulten el camí i fa que això doncs, constantment tinguis un camí davant teu canviant de manera que també això dona color amb tota la creació de les ombres o el gel que veus endurit i de color blau celest i blau turquesa fins i tot en alguns moments, que fa que sigui un paisatge no blanc sinó molt acolorit i que constantment et sorprengui i faci que l'avenç sigui molt més senzill.
Fa uns mesos passava pel nostre programa en Ramon Larramendi perquè feia una expedició una expedició científica, acompanyava uns científics on tornaven a provar una mena de trineu eòlic que finalment va ser un èxit. Sí. Parlem d'en Ramon Larramendi. Ell fa molts anys que es dedica a acompanyar persones per la zona, no?
Sí, 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 de fet ell és un dels més grans especialistes, no? Des de que va començar fent una travessa de Groenlàndia, justament va ser la seva primera expedició, també una mica doncs recuperant aquell esperit de Nansen del primer que ho va fer, no? I des d'aleshores doncs sempre ha estat vinculat a les terres polars. I com a guia, doncs veies ben bé que ell era un especialista, no? Ja una de les coses que feia, que per nosaltres al principi era un misteri i després vam acabar-ho entenent, és com t'orientes per anar cap al nord. Perquè, és clar, aquí, tan a prop del Pol Nord, en realitat una brújula no et marca el nord, sinó que et marca el sud, que és on hi ha actualment el Pol Nord magnètic, que està doncs, en una illa de Canadà. No? Tant al nord, doncs, la brújula et marcaria cap al sud i no la pots seguir. De manera que havíem d'anar calculant els graus de diferència respecte al fus horari en el que estàvem per saber finalment cap on era el nord. I això ho feia ell amb l'ajuda dels bastons d'esquí, fent una sèrie de càlculs i mirant el rellotge, per finalment doncs, anar cada cert temps mirant i enfocant-nos cap al nord, no? I realment sí que al final vam arribar, l'última hora vam treure el GPS i sí que vam arribar ben bé al punt exacte de on l'eix de la Terra gira.
Aquesta és una aventura, aquesta és una experiència que jo entenc que té diferents components. El purament del viatger que va descobrir una zona que somia veure des de petit, sí. Que aquest, doncs, si no fos pels inconvenients que comporta la zona en concret, no seria rellevant, però la situació extrema amb la que vius durant bastants dies, doncs suposo que també comporta doncs, una pressió psicològica, una necessitat de superació personal i física.
Totalment, sí.
I tot això és el que tu has anat escrivint en aquest diari.
Sí,
de fet no?
és un diari que es pot doncs, llegir amb diferents claus, no? Per una banda, doncs, aquest purament doncs, d'expedició, de coneixement de l'ambient, com si diguéssim, però després també és un viatge a l'interior, no? El fet de tenir doncs, jornades de 8, 10, 12 hores seguides de desgast físic, perquè no deixa de ser un lloc que doncs, et canses pròpiament perquè estires el trineu, però sobretot el fred que et va traient energia, doncs desgasta físicament, i això fa que la teva única opció sigui doncs, una introspecció dins del teu propi jo per superar sobretot aquests temors, aquestes pors que, amb les que viatges, no? I per mi va ser una transformació per acabar superant aquesta por al fred i aquesta por al no-res, que al final és el que és el Pol Nord, no? És una espècie de lloc que en el mapa doncs, seria aquella terra incògnita, aquell punt en blanc, mai més ben dit, i per tant doncs, acabar superant aquella por va ser gràcies doncs, a aquest viatge constant, aquesta pressió psicològica que vas tenint sobre teu, però sobretot a l'èxit aconseguit quan arribes finalment i veus que totes aquestes pors han servit per finalment acabar aconseguint el teu objectiu.
Suposo que quan tornes ja no se t'ocorreix ni fer el comentari de sembla que has refrescat, no?
Doncs continuar refrescant i jo continuo passant fred fins i tot després, no? Al revés, el comentari i me'l fan a mi de dir, escolta, com pot ser que aquí tinguis fred si vas estar al Pol Nord, no? O sigui que tampoc no vol dir res. Tot és una qüestió d'abrigar-se.
L'equipació és la mateixa.
Clar, exactament, no? Vas abrigat amb moltes més capes.
Vas tot el dia caminant, amb la qual cosa vas fent un exercici.
Sí, exacte.
Per tant, cas, una mica diferent. Et vas fer alguna preparació prèvia?
Sí, 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 vaig estar corrent molt. De fet, l'entrenament llavors em va permetre després fer fins i tot una marató, no? I, cosa que vol dir que sí que m'havia entrenat força. I, de fet, ara que comentàvem això de l'exercici, fins i tot pots arribar arribar a tenir massa calor aquí al Pol Nord, i és una de les coses, un dels perills que són més preocupants, no? El fet de suar. Si sues amb tan baixes temperatures, el que fas és que geles la teva pròpia suor, i això fa que aquest gel que se't queda en les capes interiors de la teva roba et vagi capturant la calor corporal, no? O sigui que realment és una preocupació, i has d'estar constantment obrint-te les cremalleres o traient roba justament per no passar calor.
Pròxim viatge, Jordi?
Doncs a qualsevol lloc que sigui interessant. La veritat és que aquest era un lloc que volia conèixer doncs, des de petit, però queden molts altres punts del planeta per descobrir i per aportar justament experiències tan bones com aquestes també.
Però un somni immediat tenim?
Un somni, doncs, Àsia m'atreu. La Índia seria un bon lloc.
Molt bé, doncs t'esperem a la tornada.
Vinga, ja tornaré, gràcies.
Felicitats per aquest viatge al Blanco, un diari, un llibre que ens mostra l'experiència d'en Jordi Canalsoler. Gràcies, Jordi, per venir a visitar-nos.
A vosaltres, fins la propera.